Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. El més justificable que ha tingut la monarquia en tota la seva història contemporània és el relat. El relat que sortia de dins, és a dir, les vacances, allò dels iots, la vela, la felicitació de Nadal, la visita a allò que en deien los niños necesitados, el vestuari de la reina, les trobades entre les cases reials, la pompositat dels palaus i els jardins, i els naixements de les criatures, aquelles que naixien amb unes galtes i uns saxons que només tenien els hereus als trons. I avui, en un món digital, on ahir és el Neandertal i demà el ciència-ficció, hem quedat segrestats durant 10 dies per la història de la mort, que no de l'amor, d'una anciana de 96 anys i d'un fèretre que s'ha anat movent, venerat per la gent britànica i per un turisme fúnebre, on molts esperàvem que la dona donés una puntada de peu a la capsa i ens sorprengués amb una esperada fa uns anys immortalitat. La gira d'un cadàver, com escriu avui Xavier Melero a La Vanguardia. Potser és que The Crown ens ha fet molt de mal i ens imaginàvem la mort de Claire Foy o d'Olivia Colman, tan ben posades en el seu paper de reina d'Anglaterra. Han enterrat una part de la monarquia dels nostres holes, setmanes, lectures i 10 minuts, deixant-nos enganyar col·lectivament per famílies que també miccionen, també escupen, també canten i també tenen sang vermella. I si la tenen blava, també s'empastifen amb SARS-CoV-2 o amb SARS-CoV-2. Però hem descobert que són com nosaltres i que riuen, com ahir l'emèrit al funeral, i que no riuen, com no fa mai la reina Letícia. Amb la monarquia vivim un engany general amb informacions que ens agraden, que ens tranquil·litzen i que ens fan oblidar les nostres desgràcies. Per això també existeix la monarquia, per admirar-la, però sobretot per trinxar-la. Per això a Espanya ahir la notícia no era dins de la caixa, era dins de l'abadia, el morbo de com s'asseurien els reis, tant els primers com els secundaris. Tots junts, tots seriosos, tots tensos. I segurament per això també tots hem gratat aquest matí en la premsa per saber què va passar. I és clar, es confirma que l'emèrit tenia motius per riure i Letícia per emprenyar-se. Per exemple, a l'Espanyol avui escriuen d'una font propera a l'emèrit: el rei Felipe ya lo tenía asumido, la que estaba muy enfadada y nada conforme era la reina Letícia. Después de 2 años en los que habían conseguido aplicar al emérito el cordón sanitario, se han topado con el imperio británico. Don Felipe tampoco estaba muy feliz, pero él lo lleva por dentro, ella es más visceral, no lo puede evitar. Así que hoy, por este lunes, Letícia tenía la cara hasta los pies. Doncs ja ho tindríem. Són les 23 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Què va fer la Terra aquí? És dimarts 20 de setembre del 2022.
I avui s'espera un dia de cel mig ennuvolat, ara al matí amb algun ruixat al Camp de Tarragona i després a tarda en punts del Pirineu. Les temperatures s'hi fa o no fa com les d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha diverses incidències a la xarxa viària. Un accident a la C-59 a la població de Santa Perpètua de Mogoda provoca molta congestió en aquell punt en sentit sud, ja que s'ha tallat un carril, i encara parlem d'un altre accident, en aquest cas a la C-58 des de Montcada i Reixac en sentit nord, que ha fet tallar un altre carril i fa que hi hagi més de 5 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Elisabet II ja descansa a Windsor al costat del seu marit, pares i germana. D'aquesta manera es posa punt final a 10 dies de dol per la mort de qui ha estat reina d'Anglaterra durant els últims 70 anys, tot plegat en un funeral que avui encara dona la volta al món amb ressò a totes les televisions, ràdios, diaris, també aquí, eh? De fet, avui hi ha una imatge que surt a totes les portades, totes les diaris. La Vanguardia, El Periódico, L'Ara, El Punt Avui, El País, El Mundo, l'ABC, La Razón. La mateixa imatge. Es tracta d'una fotografia de Gareth Fowler, de l'agència AFP, que es veu el fèretre d'Elisabet II, de l'agència France Press, que es va al fèretre d'Elisabet II amb els 8 membres de la Guàrdia Reial Britànica transportant-lo cap a l'altar, i de fons Felip VI, la reina Letícia, Joan Carles I i la reina Sofia junts, just darrere dels monarques dels Països Baixos, Suècia i Dinamarca. És la primera vegada que veiem l'emèrit i Felip VI plegats des de fa 3 anys, quan Joan Carles I se'n va anar a viure als Emirats Àrabs arran dels seus problemes amb la justícia. Això ha generat incomoditat i enuig a la casa del rei, sobretot pel que llegim avui a diversos mitjans. Sembla que la reina Letícia, que estava entre el seu marit i el seu sogre, no li va agradar gaire aquesta incomoditat. Jaime Peñafiel, El Mundo, explica que no ho van decidir ells, sinó que se'ls va imposar com a part del protocol de la Casa Reial Britànica. I l'Espanyol, com ara dèiem, el davantal, va en la mateixa línia i afegeix que si bé Felip VI s'hi va resignar, la reina estava molt indignada perquè feia 2 anys que mirava d'evitar aquesta fotografia que avui és portada a tots els diaris. Pare i filla es van asseure junts perquè va prevaldre la seva condició de membres d'una casa reial per damunt de la condició de cap i excap d'estat. El protocol, de fet, es veu que va sorprendre molt tant la Zarzuela com la Moncloa. A La Vanguardia també llegim que Felip i Joan Carles no es van poder reunir en privat tal com pretenia l'emèrit perquè Carles III, el nou rei d'Anglaterra, es va convidar a la tarda a la cerimònia de comiat al castell de Windsor. Felip i Sofia hi van assistir, mentre que Letícia va declinar la invitació perquè havia de marxar cap a Nova York, i l'emèrit no hi va anar perquè li coincidia amb el vol de tornada a Abu Dhabi. Aquesta fotografia, però, no només ha donat per fer-ne portada, sinó que també ha donat molta matèria per escriure columnes d'opinió. Repassem-les a aquesta hora del matí, a les 8:06. Comencem pels diaris de Madrid, Jordi de Planell.
L'excepció és el País. El Bou Sánchez Mellado ironitza que Elisabet II ja acredita el seu primer miracle pòstum després d'haver ajuntat a pare i fill, a sogre i jove, tots ells amb cara de pomes agres. I conclou, la notícia és que han trencat el gel amb una primera foto i aposto que n'hi haurà més. En canvi, al Mundo, Jaime Peñafiel treu ferro a l'escena. Creu que l'expectació i la polèmica que hi havia a Espanya sobre la possibilitat que es trobessin l'ha arreglat el protocol britànic i assegura que finalment tot ha estat normal i natural, com havia de ser. A La Razón, Inocencio Arias sosté que era pueril pensar que la cerimònia Joan Carles I estaria 20 files més enrere que el seu fill només perquè Podem o Pedro Sánchez estiguin enfadats. I finalment, l'ABC qualifica la trobada com la imatge més esperada.
Un funeral, com dèiem, cronometrat i en què van participar 2.000 persones i 500.000 de caps d'estat, tot plegat ha posat punt final a 10 dies de dol i d'actes de comiat al Regne Unit. Avui s'espera que Londres ja comenci a recuperar tota la normalitat. Enviada especial de RAC1 a Londres, Laia Framis.
Londres recupera aquest matí el pols després de 24 hores paralitzada per acollir el funeral de la reina Elisabet II. Ahir, des de primera hora del matí, milers de persones van col·lapsar al centre de la ciutat per viure un dia històric. La cerimònia es va emetre a sales de cinema de tot el país, per cert, sense crispetes com a senyal de dol, i més de 150.000 persones van seguir el funeral des de les pantalles gegants que es van instal·lar a Hyde Park. Durant hores, l'esplanada va ser una mena de pícnic multitudinari, solemne i silenciós. Tot plegat en un dia festiu ahir al Regne Unit en senyal de dol. Van tancar escoles, oficines i establiments de grans marques comercials i només hi havia oberts pubs, restaurants i botigues de souvenirs. Ara la policia té feina a retirar els 36 quilòmetres de tanques de seguretat amb què s'havia blindat el centre i els propers dies també caldrà anar retirant els centenars de milers de rams de flors, de notes i de dibuixos de comiat que han deixat els britànics a diferents punts de la ciutat. Oficialment avui el país torna a la normalitat, però la família reial britànica continuarà de dol encara una setmana més.
Això que comentava Laia Framis complementava el que estàvem parlant dels reis d'Espanya i del que vam poder veure ahir en aquesta segona filera de l'abadia de Westminster, a les exèquies de, diguem, el funeral de la reina d'Anglaterra. El Jordi de Planella explicava el que deien els diaris de Madrid respecte a aquesta relació entre monarques. Sapiguem ara què en diuen els diaris catalans, que també és interessant de saber, en Alfonso.
Xavier Melero a La Vanguardia diu que està tip de la pompa. Escriu que és difícil calcular quantes hores han dedicat els mitjans espanyols a les solemnes retransmissions de la gira d'un cadàver. I diu, he acabat fins al capdamunt de la reina d'Anglaterra i dels seus parents disfuncionals que fan de Froilán, disparant-se al peu, el paradigma del seny. El Punt avui lamenta que des d'una posició republicana resulta molt difícil entendre l'espectacle d'idolatria del funeral. L'Ara diu que el contrast entre Elisabet II i Joan Carles I és abismal. A ella li han retret que de vegades fos massa poc humana i ell és massa humà per ser rei. El periòdico escriu que la presència de l'emèrit al funeral torna a mostrar fins a quin punt és un trastorn per la imatge de la monarquia espanyola. I José Antic, el Nacional, opina que l'escena de Sofia, Joan Carles, Letícia i Felip semblava d'una pel·lícula de Berlanga, els emèrits complint a la perfecció el paper de matrimoni sense problemes i els reis actuals fent-se els ofesos, amb Letícia enviant una mirada desafiadora i gairebé assassina a Sofia i Joan Carles.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Frederic Vincent.
Un antic company de feina tenia la dèria de tatxar la paraula visiblement de les notícies. Per exemple, quan algú escrivia que algú va entrar als jutjats visiblement nerviós o visiblement emocionat, deia, ja m'ho penso, que si dius que estava nerviós o emocionat és perquè ho vas veure, no serà auditivament emocionat. i tatxava visiblement. Bé, doncs avui continuarem tenint un dia de visiblements, de dir que el rei i son pare estaven visiblement tensos, seriosos, enrabiats, incòmodes, o que la reina Sofia estava visiblement freda, però professional, com sempre, com destacaven alguns comentaris, que no poden evitar caure en els tics de sempre. Aquests, visiblement, tenen tots, sense excepció, l'etiqueta que explica el documental d'HBO o el llibre L'armadura del rei. Amb tal de protegir la institució i l'actual monarca, va relliure de crítiques a l'emèrit, incloent i molt particularment per part d'aquells que porten anys o dècades aplaudint amb les orelles cada paraula, cada silenci i cada gest que sortia de la zarzuela. Per cert, parlant de gestos, és un molt bon exercici veure seguits els discursos de Felip VI i Elisabet II quan comença la pandèmia. Tots dos procedeixen d'un món d'excepcional privilegi, però un és pròxim i l'altre no. I això explica molt.
Gràcies, Frederic. Hem parlat dels detalls de la fotografia, però no de l'objecte, que és Elisabet II, que ja forma part de la història, i la van acomiadar amb un funeral d'estat multitudinari, llarguíssim, un comiat religiós a Windsor i, finalment, un enterrament en la intimitat familiar. Per completar el relleu amb Carles III només falta la coronació, però això és un acte simbòlic que segurament no es farà fins l'any que ve. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Planificat durant anys i amb la supervisió en vida de la mateixa monarca, el comiat d'Elisabet II va ser majestuós, solemne i amb molta pompa. També multitudinari, amb 500 caps d'estat i de govern a l'abadia de Westminster, al mateix espai on dècades enrere la reina s'havia casat i l'havien coronat. Durant el sermó, l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, va destacar la vocació de servei públic de la monarca.
People. De gent que serveix amb amor n'hi ha poca en tots els àmbits de la vida. Entre els líders encara escassegen més. Però en els dos casos, aquells que serveixen seran estimats i recordats, mentre que els que s'aferren al poder i als privilegis seran ignorats i oblidats.
Després del funeral i un seguici pel centre de Londres en què milers de ciutadans van dir l'últim adéu a Elisabet II, ahir a la tarda la monarca va tenir una segona cerimònia religiosa. Va ser al castell de Windsor, que recentment s'havia convertit en la seva residència habitual. Allà es va retirar la corona reial que hi havia sobre el taüt en una imatge que simbolitzava el relleu amb Carles III. Al vespre, ja sense càmeres i només la família directa, van enterrar la reina al costat del seu marit, el duc d'Edimburg.
Escoltem ara el comentari que signa la crítica de televisió i col·laboradora del món RAC1, Mònica Planes.
Durant una hora i mitja, la BBC va ensenyar, sense cap narració, el moment més intens de la processó fins a Westminster i el funeral de la reina. A Espanya, en canvi, la retransmissió va garantir instants de verborrea molt significatius. A la Sexta, García Ferreras convertia el funeral en un minut i resultat on el clímax de la cerimònia consistia a localitzar els reis d'Espanya. Fíjense, la banda azul a la izquierda de sus pantallas, al lado de Leticia Ortiz, de civil, el rey emérito. La imatge la repetien en bucle i marcaven amb un cercle el punt exacte. Antena 3 feien exactament el mateix amb Susana Griso des de Londres vestida de negre rigorós. Encerclaven el rei d'Espanya entre la comitiva, la versió monàrquica del On és Wally. A Telecinco la retransmissió de la cerimònia va servir per molt més. Va ser un generós aperitiu per especular amb la mort de Joan Carles I i com s'organitzarà el seu funeral. Sens dubte, no tindrà res a veure amb l'estima i els homenatges que hem vist aquests dies.
2:15 del matí, la mascareta al transport públic podria desaparèixer aquesta mateixa setmana. Segons llegim a la Celeste López a La Vanguardia, el Ministeri de Sanitat estaria estudiant retirar l'obligatorietat de portar-ne a llocs com el tren, el metro o l'autobús i fer que a partir d'ara es tracti d'una recomanació. Què és exactament, això és el que és l'opinió dels experts del Ministeri, que demà es discutirà amb les comunitats autònomes al Consell Interterritorial de Salut i dijous a la Comissió de Salut Pública. És exactament el que havia dit el conseller de Salut, el doctor Josep Maria Argimon, un epidemiòleg, ja havia defensat justament Argimon aquesta idea de la recomanació en lloc de l'obligació. En parlava precisament la setmana passada aquí al Món RAC1.
A mesura que ens anem incorporant tots i la vida quotidiana també ja estigui 100% normal, transport públic serà convenient portar-ho. El que si hem de decidir si és recomanació o bé si és obligació. Jo, saben vostès que són sempre partidari de les recomanacions més que dels mandatoris en el món de la salut pública.
També s'havien posicionat en aquest sentit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, i més tenint en compte que bona part de la ciutadania ja no porta mascareta al transport públic, tot i que encara sigui obligatori. És per això que el Ministeri s'inclinaria per convertir-ho en recomanació, tot i que deixant clar que, si la situació empitjorés, es podrien recuperar. On de moment no hi ha cap previsió per retirar-les és als hospitals, centres de salut i residències de gent gran, en aquest cas per treballadors i visitants, no pels residents. En canvi, el Ministeri ha dubte sobre si la mascareta ha de continuar sent obligatòria o no a les farmàcies. Però malgrat la retirada progressiva de les restriccions, el doctor Fernando Sirmón creu que la pandèmia encara no s'ha acabat i demana prudència. L'epidemiòleg també assegura que continua sent molt recomanable vacunar els grups més vulnerables, en especial els que tenen més de 60 anys. Tot plegat ho va dir ahir a la presentació del llibre de Salvador Illa, El any de la pandèmia a Barcelona, en què l'exministre es va emocionar recordant-ne els moments més durs. I era en Marc Segués.
Per Simón, la crisi del coronavirus s'ha acabat i l'emergència sanitària que obliga a prendre mesures extraordinàries està a prop de desaparèixer. Però l'epidemiòleg assegura que la pandèmia encara segueix aquí, tot i que amb unes característiques molt diferents que les de fa uns mesos. Per això, demana prudència.
La pandèmia no s'ha acabat. La pandèmia sigue ahí, con un perfil muy diferente al que teníamos, pero en el mundo queda todavía mucha gente por vacunar. Tenemos que seguir siendo... hasta cierto punto prudentes.
A banda dels més vulnerables, Simón defensa que la vacunació és bona i important per la resta de la població, però diu que ja no és clau i admet que, vist en perspectives, penedeix de no haver aplicat abans les mesures de contenció del virus. Simón va parlar ahir a la presentació del llibre de Salvador Illa i l'any de la pandèmia. L'exministre de Sanitat es va emocionar explicant el dia que per ell va ser el pitjor moment de la pandèmia quan es va arribar a la xifra de 950 morts diàries.
Normalmente no me iba al despacho, hacía un pasillo. El día de 950 fallecidos hice 3 o 4 pasillos. Ese día fue muy duro.
Illa va aprofitar per agrair la relació fluida que diu va tenir durant la pandèmia amb la Generalitat, malgrat les discrepàncies amb el president Torra.
Encara, gràcies Marc. Parlant de la pandèmia, els fabricants de vacunes contra el coronavirus no se'ls ha posat bé que Joe Biden, president dels Estats Units, digués ahir que la pandèmia del coronavirus s'ha acabat. A les últimes hores, les accions de Moderna, de BioNTech i de Novavax han caigut fins a un 9% a la borsa. Pfizer ha aguantat millor la patacada perquè té una cartera de productes molt més extensa i només ha retrocedit un 2%. Aquestes caigudes representen fins ara més de 10.000 milions de dòlars en pèrdues. Parlant dels Estats Units i de la salut, s'han disparat les malalties de transmissió sexual. Els casos de sífilis ha augmentat un 26% en l'últim any. Això són 52.000 casos i és la màxima incidència en 30 anys d'aquesta malaltia que va estar a punt de desaparèixer. També s'han disparat els casos de VIH, en concret un 16%. Els experts creuen que la propagació de malalties de transmissió sexual als Estats Units s'ha accelerat per la pandèmia del coronavirus, bàsicament pel retard en el diagnòstic i el tractament, i perquè l'ús del preservatiu ha disminuït. 8:17 minuts. Avui fa 5 anys d'aquest moment que vivíem aquí al món a RAC1. Atenció a la notícia que us avança a aquesta hora, RAC1. A aquesta hora, la Guàrdia Civil acaba d'entrar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat a la Rambla Catalunya. També ha entrat a l'empresa Indra i també ha entrat a l'Administració Oberta de Catalunya, al carrer Roc Boronat del Poble Nou de Barcelona. Repetim, notícia d'última hora, us avança a aquesta hora, 8:05, RAC1.
La Guàrdia Civil, fa 5 anys, l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia, hi ha una quarantena de llocs més per desmantellar el referèndum de l'1 d'octubre. L'operació que avançàvem aquí al món a RAC1 va acabar amb 14 persones detingudes. A seguida, els dos Jordis, aleshores el president de l'ANC, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, van fer una crida a concentrar-se davant del Departament d'Economia a la Rambla Catalunya, en Gran Via de Barcelona.
Fem una crida a que avui tots els ciutadans de Catalunya es mobilitzin i vagin a aquesta concentració que s'està produint a Gran Via amb Rambla Catalunya.
Toca sortir al carrer, que tothom ho faci des del seu espai, que els castellers alcin les torres per defensar la democràcia i que també tots els esplais i agrupaments caminin, dibuixin i facin activitats en defensa de la democràcia.
Una concentració que va reunir més de 40.000 persones i que va servir per acomboiar l'acusació de sedició contra Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Repassem com va anar aquell 20 de setembre d'avui fa 5 anys amb l'Adrià Santasusagna.
Era a les 8 del matí quan la Guàrdia Civil va entrar al Departament d'Economia i detenia 14 persones relacionades amb els preparatius del referèndum, entre elles el secretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové, o el d'Hisenda, Lluís Salvador. El president de l'ANC, Jordi Sánchez, ja avisava des de davant del departament.
El dia probablement serà llarg. Màxima tranquil·litat. Actitud no violenta.
Dit i fet, la gent es va anar concentrant fins a 40.000 persones. Paral·lelament, aleshores, president Carles Puigdemont compareixia a Palau.
No acceptarem un retorn a èpoques passades i no acceptarem que no ens permetin decidir les èpoques futures de llibertat i de democràcia.
I responia Mariano Rajoy des de Madrid.
Estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y yo pido que haya una rectificación.
A mitja tarda, el vicepresident Oriol Junqueras es va presentar amb la Catalunya.
Tinguem tots clar que només el poble salva el poble i que el futur d'aquest país està en les mans de tots nosaltres.
I veia la quantitat de gent que hi havia, la Guàrdia Civil es va posar nerviosa. Volien que la gent marxés per poder treure els cotxes que hi havia davant del departament. Els havien deixat oberts i amb armes a dins. Jordi Sánchez negociava amb la Guàrdia Civil.
La Guàrdia Civil demana que ell no que volen és retirar els cotxes i que el que volen és que tota la via de Rambla Catalunya per on circulen quedi neta.
I aquí ve el moment clau. Els Jordis decideixen pujar dalt d'un dels cotxes per demanar a la gent que abandonés la manifestació, ho deia Jordi Cuixart. La secretària judicial va saltar per un terrat i va sortir pel Teatre Coliseum. La Guàrdia Civil no va acabar de marxar fins ben entrada la matinada de l'endemà. Tot plegat va ser el que després utilitzaria la Fiscalia per acusar els Jordis de sedició i de provocar tumults violents. Un mes després entraven a presó.
Paral·lelament a tot el que va passar davant del Departament d'Economia, també hi va haver tensió davant la seu de la CUP. La Policia Nacional s'hi va presentar a les 8 del matí per escorcollar-la, no hi van poder entrar. Anna Gabriel va prendre la iniciativa per instruir els militants i simpatitzants que allà s'hi van concentrar.
No tenim cap intenció de que ens registrin al local, com us podeu imaginar. Però el que encara volem menys és que us facin mal a qualsevol de vosaltres. Per tant, resistència pacífica. I intentem no caure en cap de les provocacions, malgrat entenem que en moments així és difícil.
De fet, una de les imatges de la jornada va ser la de l'exalcalde Xavier Trias anant a visitar i ajudar els diputats de la CUP a la seva seu. Finalment, la policia va requisar material electoral, 7.000 cartells del referèndum, adhesius i pancartes de dos vehicles aparcats a tocar de l'edifici. Doncs bé, el digital Elmón.cat ha tingut accés a les declaracions davant la jutgessa dels policies responsables d'aquest operatiu en una causa oberta per una denúncia de la CUP que finalment es va arxivar i es van exculpar els agents. Els interrogatoris acrediten que la Comissaria General d'Informació de la Policia Espanyola feia ja setmanes que vigilava els copaires en un dispositiu d'informació, és a dir, amb agents de paisà, fins que el 20 de setembre van veure un moviment de possible material pel referèndum i van aparèixer els antiavalots per confiscar-lo. Dels àudios s'extreu que el bloqueig de la seu de la CUP es va fer només amb la cobertura de la Fiscalia i que mai van tenir cap ordre judicial per poder-hi entrar.
Pues nosotros intervenimos el material y inmediatamente empiezan a acumularse simpatizantes de la CUP allí y nos empiezan a acosar allí.
¿Tenían orden para entrar en la sede?
No, en ningún momento nosotros...
¿La recaudación del material tenía que ser fuera?
Tenía que ser fuera, claro. Sí.
¿Impidieron ustedes el acceso o la salida de las personas que estaban...?
No, ni mucho menos. De hecho, no pudimos ni garantizar los efectos que estaban todavía allí como para...
Tots els agents implicats van negar coaccions a la CUP davant la jutgessa, tot i que la seu del partit va estar envoltada amb fins a una vintena d'unitats antiavalots. 5 anys després continuen les conseqüències judicials. De fet, La Vanguardia explica aquest matí que el TCJ ha decidit reactivar la causa per jutjar Josep Maria Jovello i Salvador d'Esquerra com arquitectes del procés i pels preparatius d'aquell 1 d'octubre. En concret, els acusen de desobediència, prevaricació i malversació de fons. A banda, l'exconsellera Meritxell Serret d'Esquerra Republicana s'enfrontarà a un any d'inhabilitació i 12.000 euros de multa per firmar el decret de convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia l'acusa per desobediència greu. De fet, Meritxell Serret va tornar de Brussel·les l'any passat quan va confirmar que no l'acusarien ni de malversació ni de sedició i, per tant, no entraria a la garjola. El fiscal segueix la doctrina que va fixar la sentència del Tribunal Suprem, que va distingir entre els consellers més implicats en l'organització del referèndum i altres que no van ser tan actius. Es tracta de Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila, a qui va acabar inhabilitant. De fet, per Meritxell Serret demana menys pena que per Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. la jutjaran el TSJ perquè ara és aforada, és portaveu d'Esquerra al Parlament de Catalunya, però el judici encara no té data. De fet, des d'Esquerra, la portaveu Marta Vilalta avisa que amb notícies com aquesta el govern d'Espanya ha d'accelerar la resolució del conflicte per la via política i no la via judicial.
Un conflicte polític i totes les seves conseqüències, com és la repressió, mai se solucionarà amb més repressió, mai se solucionarà amb injustícia, sinó que justament es resoldrà a través de la política. Mai se solucionarà a través dels jutjats, sí que es pot solucionar, com defensem des d'Esquerra Republicana, a través de la política, a través de la negociació.
Recordem que el Tribunal Suprem de Justícia també jutjarà per desobediència a la mesa del Parlament encapçalada per Roger Torrent. Recordem que això serà d'aquí a 3 setmanes. I encara en plana judicial, l'Audiència Nacional no vol investigar l'Operació Catalunya. A les últimes hores ha tombat 2 querelles per aclarir qui havia al darrere d'aquest operatiu per trobar draps bruts que perjudiquessin l'independentisme. Una de Sandro Rosell i una altra de l'exconseller delegat de la banca privada d'Andorra, Joan Pau Miquel. Totes dues demanaven investigar José Manuel Villarejo i altres comandaments de l'anomenada policia patriòtica. El jutge de l'Audiència, Manuel García Castellón, el polèmic Manuel García Castellón, que investiga el cas Tàndem, que és tot el conjunt de peces relacionades amb l'excomissari de la Policia Nacional, diu que ni Sandro Rosell ni Joan Pau Miquel han demostrat el vincle de Villarejo amb els fets que ell està investigant. A més, denega a l'expresident del Futbol Club Barcelona una altra petició, presentar-se a la causa com a acusació particular. El magistrat considera que no hi ha prou elements per demostrar que les suposades activitats il·lícites de Villarejo el puguin haver perjudicat o ofès, tot i que diu que els fets són molt greus. Tot plegat ha marcat un cop més en l'Operació Catalunya. Informa Mar Poyato.
Un altre cop de porta de Manuel García Castellón, el magistrat no permet que Sandro Rosell es personi com a acusació particular en una de les peces vinculades a Villarejo. Diu que inicialment els fets que denuncia Rosell poden semblar delicte, però assegura que no hi veu cap connexió d'aquests fets amb les investigacions obertes contra l'excomissari de la policia espanyola i per això el deixa fora de la causa. En aquesta querella, Rosell li atribueix a Villarejo els delictes d'organització criminal, acusació i denúncia falsa, falsedat documental i detenció il·legal per les converses enregistrades entre l'excomissari i l'expresidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, en què Villarejo rebia l'encàrrec d'actuar contra Rosell. Es vinculava el Barça amb l'independentisme i consideraven que s'havia de desestabilitzar el club. I el que denuncia Rosell és que es va crear una causa judicial falsa per actuar en contra seva i d'aquí vindrien els 2 anys de presó preventiva que li van caure. Ara bé, el jutge diu que una cosa no té res a veure amb l'altra i que no cal que se'n parli més.
Ara bé, gràcies Marc, fons de la defensa de Sandro Rosell, matisen al món RAC1 que el jutge no ha rebutjat la seva querella, sinó que s'ha limitat a dir que no era competència seva. Per això els advocats de l'expresident de Blaugrana anuncien que la tornaran a presentar en un altre jutjat. Avui també és molt interessant recuperar l'article que Ignacio Escolar va publicar al diari Opunes que explica qui és aquest jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, el jutge que rebutja investigar l'Operació Catalunya. Ignacio Escolar repassa la seva biografia i recorda que durant gairebé 20 anys va ocupar càrrecs gràcies al nomenament a dit de governs del PP. A més, també rememora una conversa entre 2 exalts càrrecs del Partit Popular imputats per corrupció que en una conversa l'any 2016 reclamaven col·locar amb urgència aquest jutge a l'Audiència Nacional perquè el consideraven molt pròxim al seu partit. A tot això, aquesta nit i sumem una tangent judicial més, això que no s'acaba mai. Estem parlant del Catalan Gate. Òmnium Cultural ha demanat a les Nacions Unides que insti a Espanya a investigar de manera immediata i imparcial l'espionatge dels últims anys a l'independentisme amb Pegasus. El seu representant a Europa i expresident Jordi Cuixart ha comparegut avui al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides per denunciar la inacció de l'Estat espanyol i demanar la intervenció internacional per aclarir el Catalan Gate. Durant la seva intervenció, Jordi Cuixart ha assegurat que Espanya ignora sistemàticament les recomanacions de les Nacions Unides espiant l'oposició política als periodistes o entitats com Òmnium. Per això demana mà dura contra l'Estat amb sancions als autors i també reparació per totes les víctimes.
Recomanem que les organitzacions internacionals instin Espanya a dur a terme una investigació immediata i imparcial, a sancionar els autors, assegurar-se que això no es repeteixi i que les víctimes puguin tenir accés a una reparació efectiva.
Ho ha dit davant de l'alt comissionat de drets humans de les Nacions Unides durant la 50a sessió de reunions del Consell de Drets Humans. El govern d'Andalusia ha decidit eliminar l'impost de patrimoni per tal d'atreure contribuents de Catalunya. Segons destapa aquest matí La Vanguardia, la Junta d'Andalusia té un estudi intern que afirma que hi ha un sector de catalans
disposats a traslladar la residència fiscal a Andalusia per no pagar l'impost de... aquest impost de patrimoni i abonar menys IRPF. En tot cas, l'informe diu que són catalans que no traslladarien la residència a Madrid, de fet no ho han fet fins ara, perquè la capital espanyola els genera rebuig. En canvi, sí que ho farien a Andalusia perquè consideren que la Mediterrània els uneix i que hi ha bones comunicacions. El Departament d'Economia de la Generalitat no ha volgut fer declaracions a la Vanguardia sobre aquest moviment del govern andalús, però sí que és veritat també que tant el president Aragonès com el conseller Giró, que tothom sap mantenir una relació de la lleialtat mútua, discrepen, però, en un aspecte important, perquè el conseller d'Economia creu, de fet hi ha un estudi en aquest sentit, que s'hauria de reduir la pressió fiscal als contribuents catalans, sobretot rebaixant, estem parlant de rebaixar i de no suprimir l'impost de patrimoni de successions i també rebaixar el tram de les rendes més baixes de l'IRPF. En aquests tres àmbits concrets, és a dir, de l'impost de patrimoni, les successions i el tram de rendes més baixes de l'IRPF, el conseller Jaume Giró sosté que la situació actual redueix la competitivitat de Catalunya en relació a d'altres comunitats autònomes. Però amb aquesta eliminació de l'impost, Andalusia segueix el camí de Madrid i entra de ple en el polèmic dumping fiscal. Andalusia deixarà d'ingressar 93 milions d'euros que espera compensar amb un augment del padró i de treballadors que cotitzaran en aquell territori. Per cert, que segons llegim també avui el diari El Mundo, la pròxima legislatura podria ser l'última de Díaz Ayuso com a presidenta de la Comunitat de Madrid. En cas que guanyés les eleccions de l'any que ve, Díaz Ayuso tindrà la intenció de mantenir-se al càrrec fins al 2027, però després no s'hi tornaria a presentar. Això sí, de cara a les pròximes eleccions, Isabel Díaz Ayuso tindrà la intenció de renovar bona part dels consellers per rejuvenir l'equip i començar a posicionar a qui seria el seu successor. 8:31 minuts. 5 detinguts per assassinar la treballadora d'un bingo de Tortosa. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va permetre desarticular i al vespre a la banda d'atracadors a hores d'ara un client es recupera després de rebre un tret de bala a l'espatlla i mentrestant els Mossos investiguen l'atracament desconcertant per l'extrema violència i les circumstàncies del suposat intent de robatori. Esteve Giral.
Sí, un cas ben desconcertant i encara amb alguns interrogants per la manera com tres dels atracadors encaputxats van entrar armats al bingo i un cop a dins van obrir foc. Primer contra l'únic client que quedava al local a punt de tancar passada la mitjanit. Un client que es va negar a lliurar el seu mòbil, l'únic que es van emportar de fet els assaltants del bingo de Tortosa. Abans de marxar van disparar contra l'encarregada, una dona de 50 anys, que va poder activar abans l'alarma d'avís a la policia. Un dels atracadors la va encaronar i li va disparar al cap. Els atracadors van poder fugir però no van arribar a sortir de Tortosa. Van caure ahir al vespre en una operació policial a l'avinguda Felip Pedrell. 5 detinguts. Dos dels arrestats serien els autors materials del tiroteig. Hipòtesi principal, el mòbil de l'assalt, el robatori, però els investigadors que tenen imatges de l'atracament han obert altres fils.
Doncs bé, precisament sobre aquests fils que comentava l'Esteve Giral, Rebeca Carranco n'explica més detalls avui al País. Diu que segons les primeres investigacions sembla que els lladres no van aconseguir accedir a la caixa forta. Això, sumat a la violència de l'atracament, fa pensar a la policia que es tractaria d'uns lladres molt inexperts i que potser van actuar sota els efectes d'alguna droga. El País, a més, explica que els assaltants van disparar per l'esquena l'home ferit just quan intentava fugir. Aquest matí, però, també estem pendents d'un macrooperatiu dels Mossos en diverses ciutats del Barcelonès i el Maresme. Van darrere d'una organització criminal relacionada amb un segrest i altres delictes. Els agents dels Mossos estan fent entrades a diversos pisos repartits entre el Barcelonès i el Maresme. Un d'ells, el número 10 del carrer Saturn, de Sant Adrià del Besòs. En el dispositiu intervenen uns 200 efectius de diferents unitats dels Mossos, com el Grup Especial d'Intervenció, també la Brimo i, evidentment, la Divisió d'Investigació Criminal. També a Sant Adrià, la policia investiga un assassinat que hi va haver al vespre al mig del carrer, al barri de la Mina. Va passar l'última hora de la tarda, passades les 8, un home va rebre l'impacte d'una bala en un tiroteig i va quedar ferit greu. Els serveis d'emergències el van portar a urgències, però poc després va morir. Ara els Mossos investiguen quines podrien estar les causes d'aquest tiroteig i continuen buscant-ne l'autor. 8:34 minuts. Les obres de l'estació de la Sagrera a Barcelona, que afecta les línies R2 Nord i R11, provoquen més aglomeracions del que seria d'habitud. Alguns usuaris denuncien que amb el tall que evita que els combois arribin al centre de la ciutat de Barcelona, alguns trens han passat a ser més curts i, per tant, hi caben menys viatgers. A més, els usuaris de la línia R2 Nord i R11, que venen de Granollers, Sant Celoni i l'àrea de Girona, es queixen que en alguns casos ara triguen una hora més que abans. Per tot, la ministra de Transports Raquel Sánchez va tornar a demanar perdó per enèsima vegada pels talls incidència a la xarxa de Rodalies. Ho comentava a TV3.
Unes afectacions que entenem, no?, que generen molèsties, però que són necessàries per tal de poder acometre una de les majors actuacions en infraestructures ferroviàries dels darrers anys a Catalunya, no? Per tant, disculpes per les incidències, però en aquest cas incidències que són necessàries.
La bona notícia respecte a ahir és que aquesta matinada ja s'ha restablert la línia R1 entre Badalona i Barcelona, que hi va generar més aglomeracions a la línia 2 del metro, la que arriba a Badalona, i els autobusos que connecten els pobles i ciutats del Maresme amb la capital del país. Per mitigar-ho, la Generalitat ha reforçat una vegada més la línia de bus express de Mataró a Barcelona. Això després que ahir vam explicar que al món RQ que desenes de passatgers s'havien hagut de quedar a terra perquè no hi cabia ningú més. Aquesta línia és una de les que han notat més el traspàs de passatgers de Rodalies a la xarxa de busos, i aquest matí desenes de viatgers hi han tornat a viatjar dretes, si bé amb menys aglomeracions que ahir. El Departament de Territori ha assegurat a RQ que treballa per reduir situacions com la de viatjar dret per l'autopista. Montse Martí.
Recorden que viatjar dret és legal, però que no compleix amb els estàndards de qualitat que volen pel servei de bus express. Fons del departament expliquen a RQ que s'està monitoritzant el retorn al volum de passatgers davant de la pandèmia i asseguren que aquest retorn s'ha accelerat amb els descomptes al transport públic i també amb els talls a Rodalies aquest setembre. La línia Mataró-Barcelona està reforçada amb més autobusos des d'ahir la tarda i aquest reforç es mantindrà els propers dies segons la demanda. Les línies de bus express que venen del Maresme, el Vallès i zones van reforçar amb l'inici del curs escolar el 5 de setembre. Les empreses que gestionen el servei de bus express, Segalers i Montbus, confirmen a RQ que en algunes línies s'ha superat ja el nivell de demanda del setembre d'abans de la pandèmia. Tot i això, el gerent d'Hispano-Igualadina a Catalunya del grup Montbus, Cleto Vázquez, i el de Segalers, Pedro Montaner, asseguren que els problemes de capacitat en algun bus són aïllats ara mateix.
D'acord amb la Generalitat, amb el Departament de Transports, pues els reforços que són necessaris per atendre esta punta de demanda que ocasionalment es pot produir.
Quan hi ha un problema a una línia de Renfe i tenim un increment imprevist de viatgers, els busos van una mica més col·lapsats de l'habitual. Són temes molt puntuals.
Les companyies d'autobusos admeten que una part ara dels passatgers del bus són usuaris de Rodalies emprenyats amb els retards i talls a la xarxa de trens aquest setembre.
Malgrat això, RQ ha comprovat de primera mà que diverses línies express van saturades en hora punta des de fa uns dies. A les línies de Mataró se n'hi sumen d'altres com les de Vilafranca, del Penedès i Manresa cap a Barcelona. En aquestes és cada vegada més recurrent haver de viatjar drets. És el cas dels busos que surten ben d'hora des d'aquestes dues ciutats. Informen Laia Colomer i Marc Poyato.
A Vilafranca els busos de primera hora fa temps que van plens de gom a gom. Hi ha gent que ha d'anar a Barcelona a treballar, però molta més que hi ha d'anar a estudiar. A principis de setembre la demanda ja va créixer un pèl quan els preus dels abonaments es van rebaixar la meitat, però ara que les universitats han començat les classes, la situació s'ha agreujat. Les cues per pujar al bus cada vegada són més llargues i ahir va ser el pitjor dia. A quarts de 9 del matí, només amb la gent que hi havia la cua 10 minuts abans de marxar, ja s'omplia un bus sencer. Un cop els seients van estar plens, el passadís del vehicle es va acabar d'omplir amb gent dreta que van viatjar així els 50 quilòmetres d'autopista que separen Vilafranca de Barcelona. Altres, però, es van quedar a terra. L'única solució pels viatgers és sortir més aviat de casa per ser els primers de la cua.
A Manresa, pràcticament cada dia hi ha persones que es queden sense poder pujar al bus per anar fins a Barcelona perquè va ple, acostuma a passar entre les 7 i les 9 del matí, i també els que fan el recorregut invers, sobretot entre les 6 i les 8 de la tarda. Un fet que ha anat augmentant des que ha començat l'activitat a les universitats. Normalment no hi viatja gent dreta perquè els conductors expliquen que en el cas dels busos que fan el recorregut Manresa-Barcelona directe, sense parades i passant per la C-16, no poden portar ningú dret. Esperar el següent bus pot suposar anar mitja hora o una hora més tard, i per això hi ha nerviosisme entre els viatgers. És habitual trobar persones que fan tard a la feina, no arriben a una cita amb el metge o es queden sense poder fer els exàmens.
39 minuts, continuem els apunts aquí al món RQ. El govern aranès ha demanat formalment al Parlament de Catalunya que l'aranès torni a ser la llengua vehicular a les aules de la vall. La síndica d'Aran, Maria Vergés, es va reunir ahir amb els partits polítics per posar damunt la taula la incongruència de la llei que va aprovar la Generalitat a correcuita per blindar el català a les escoles. Es dona la paradoxa que, amb l'argúcia per evitar la imposició d'un 25% del castellà, no es va tenir en compte que a l'Aran
La llengua vehicular a l'educació fins ara no era el català, sinó l'aranès, la llengua pròpia de l'indret. Per això demanen esmenar la llei i recuperar la vehicularitat d'aquesta varietat de l'occità. Informa Karen Alfonso.
La llei 8/2022 sobre l'ús i aprenentatge de les llengües socials de l'ensenyament no universitari elimina el caràcter de llengua vehicular de l'aranès. La síndica d'Aran, Maria Vergés, es va reunir ahir de forma telemàtica amb els grups polítics del Parlament per exigir que es modifiqui aquesta llei. Alerta que l'aranès no arriba al 20% d'ús social. La síndica ha agraït als grups parlamentaris la predisposició per escoltar i trobar una solució a l'actual situació, que el Departament d'Educació marca que la llengua vehicular dels centres educatius a l'Aran sigui el català. Ha demanat que votin favorablement a la iniciativa que presentaran al Parlament per garantir la seguretat jurídica de l'aranès, aprovada el 8 de juliol per unanimitat en el ple del Consell General d'Aran.
20 minuts i les 9, i d'aquí uns moments, aquí al Món RAC1, parlarem del preu del pa, que s'enfila, però parlarem del que pot passar aquest cap de setmana, que no és gens menor, vaja, diumenge, que són les eleccions a Itàlia, on podria guanyar la ultradreta.
Ni millennials, ni boomers, tots pertanyem a la mateixa generació. Els que estem aquí i ara per transformar el país. La generació dels que somien i fan. Amb els fons de la Unió Europea, milers d'idees estan passant del paper a la realitat. Entra a plandercuperación.gov.es i fes possible el teu somni. Govern d'Espanya.
Relaxa't, busca un mantra, repeteix-lo i entra en mode zen.
Ok, no paguis fins a 2023. No paguis fins a 2023. No paguis fins a...
Condueix en mode zen en tota la gamma Citroën i no paguis fins a 2023. I a més, amb punt de càrrega inclòs en elèctrics. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Condicions a citroen.es.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Escolta, em va trucar la veïna i em va dir que el pare ha caigut.
I com està? Li ha passat alguna cosa?
No, no va ser res greu, però crec que el millor seria que algú l'acompanyi quan surti a passejar i que l'ajudi a casa.
Sí, parlem-ho amb ell. És la millor decisió.
Quida, atenció domiciliària de qualitat. Truca'ns al 93 271 55 55 o visita Kida.es. Kida, amb Q de qualitat.
La confiança de milers de persones ha convertit Kia en la marca de cotxes més triada del 2022. Aprofita que tornen els dies Kia del 15 al 26 de setembre i descobreix tu mateix per què. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Dades MSI a Península i Balears, canal particular en turismes i 4x4 en el període de gener-agost de 2022.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Vols que el teu fill estudi un curs de la ESO o batxillerat a l'estranger?
Hays Idiomes, amb més de 30 anys d'experiència, t'ajudarà a triar el millor destí amb les millors condicions.
Informa't també sobre els nostres cursos d'estiu a l'estranger amb família o residència.
Hays Idiomes, troba'ns a Barcelona, al carrer París 168, cantonada amb Montaner.
hesidiomes.com.
Renoi. Papi, tu a què et dediques?
Sóc enginyer de cotxes híbrids. És una feina molt tècnica, vol temps, és com ara... Tu no tenies deures per fer.
Gamma Renault E-Tech. Difícil d'explicar, fàcil d'entendre. Emporta't el teu Renault ara i no comencis a pagar quotes fins l'any que ve. Amb Renault Care 5. Consulta'n les condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
30 d'abril de 1953.
I el número de la sort, el...
303.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'ONCE. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat.
Pràcticament 3 quarts de 9 del matí, falten 2 minuts, continuem els apunts aquí al Món RAC1. A la recta final de la campanya electoral d'Itàlia, hi ha aparegut un protagonista inesperat, el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán. Això després que tants germans d'Itàlia, que encapçala els sondejos, el partit de la que podria ser la primera ministra, Giorgia Meloni, com la Lliga de Matteo Salvini, li donessin suport a la resolució de la setmana passada al Parlament Europeu. De fet, l'Eurocambra considerava que Hongria ja no és una democràcia plena. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
A tots els mítings i entrevistes a Itàlia es parla d'ell, de Víctor Orbán, qui s'ha convertit en un referent per l'extrema dreta europea. El primer ministre Mario Draghi adverteix que els aliats d'Itàlia han de seguir sent França i Alemanya, però Giorgia Meloni, que segons les enquestes guanyarà les eleccions, insisteix en la seva bona relació amb l'hongarès. Considera que, apartant-lo, Europa li fa un favor a Putin.
És una guerra feta contra l'Occident, ok?
És una guerra feta contra l'Occident. Jo penso que en aquesta fase no tenim interès en dividir Europa, sinó a compactar-la contra els nostres adversaris. A les Nacions Unides, Hongria no ha votat amb Rússia, sinó amb Europa.
No ha votat con la Rússia. Ha votat con l'Europa.
El bloc d'esquerres avisa que de guanyar l'ultradreta a Itàlia podria seguir el camí d'Hongria en qüestions com l'avortament o els drets dels homosexuals. Meloni promet que no vol impedir l'avortament, però sí que diu que vol oferir alternatives perquè les dones que ho facin per motius econòmics s'ho repensin.
La Generalitat posarà en marxa d'aquí a 15 dies l'empresa energètica pública amb el primer objectiu de cobrir de plaques solars els 1.500 edificis que té. La companyia també invertirà en camps solars i en parcs eòlics i proveirà electricitat a comunitats energètiques locals, però no a particulars. Ho ha anunciat Pere Aragonès en el marc de la Setmana del Clima de Nova York. Enviat especial de RAC1 als Estats Units, Marc Martínez Amat.
La Generalitat és el principal consumidor d'energia de Catalunya. Gasta en el seu conjunt el 2% de tota la que es consumeix i paga una factura de més de 70 milions d'euros l'any. En l'energètica pública, el govern aspira a la llarga a ser autosuficient. Començarà per posar plaques a tots els edificis que té i en terrenys com ara les mitjanes dels peatges alliberats i de les depuradores. També vol invertir en projectes energètics en el territori de la mà dels ajuntaments. Pere Aragonès veu el projecte com una forma d'estalvi per la Generalitat.
Posar tots els sostres possibles a produir energia solar. De fet, tenim 5 milions de metres quadrats de sostre. És un pas endavant per agafar el lideratge públic en aquest àmbit, fent-ho amb un instrument nou i que serà una peça més del conjunt del mercat elèctric. No tenim voluntat de substituir les grans companyies, sinó d'aprofitar tot el potencial.
El president va aprofitar la Setmana del Clima per intercanviar experiències ahir amb representants d'una regió de Corea del Sud i d'Escòcia.
Teresa Jordà també acompanya Pere Aragonès en aquest viatge a Nova York. La Setmana del Clima, la consellera d'Acció Climàtica defensa l'energètica pública i l'impuls que es donarà a les renovables. En una entrevista al 9C de RAC1, la consellera Jordà va admetre que s'han de posar les piles en aquesta matèria.
No estem a la cua, però sí que anem endarrerit. De fet, venim de 10 anys d'una especulació increïble i el que hem fet és trencar aquesta bombolla. Aquesta transició l'hem de fer, que aquesta transició ens beneficia a tots, que la pròpia societat n'ha de treure un benefici llegit com a participació, per exemple, com a compensació en el que sigui.
I diu que la vocació no és actuar com a comercialitzadora, que sí que és que es posarà per al servei de comunitats energètiques. També en una entrevista al 9C de RAC1, el consultor energètic Jaume Margarit va celebrar el pas endavant de la Generalitat, tot i així recorda que encara no n'hi ha prou i que cal anar més enllà.
El repte més gran és de l'eficiència energètica, de com replantejar-nos el consum, de com electrificar la demanda, de com passar dels vehicles que ara tenim de benzina a elèctrics. I cal tenir en compte que això ens obligarà a tenir canvis de maneres de fer, canvis fins i tot socials i canvis de la manera en què mirem les coses.
Doncs bé, amb l'objectiu d'estalviar llum, els ministeris del govern espanyol han començat a organitzar-se per teletreballar. Segons les 20 minuts, els funcionaris es quedaran a casa entre 2 i 3 dies per setmana. Per exemple, alguns treballadors d'Hisenda només aniran a l'oficina dimecres i dijous. El Ministeri de Consum, dimarts, dimecres i dijous. Això respon al pla d'estalvi energètic que el govern espanyol va aprovar al maig i s'espera que s'apliqui del tot a finals de setembre o principis d'octubre. Com altres mesures, també es contempla ser més escrupolós a l'hora de tancar llums i ordinadors, reduir el nombre de sensors que funcionen o la limitació de la temperatura de l'aire condicionat o de la calefacció. I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui tenim un dia tranquil, però ens espera un canvi de temps.
Sí.
A partir d'aquest divendres.
Home, arriba un canvi important i són bones notícies.
Sí, home,
perquè
quan un meteoròleg o una meteoròloga riuen, vol dir que alguna cosa està passant.
Sí, sobretot pel tema de la sequera, perquè portem mesos ja parlant d'aquesta sequera i tindrem el primer temporal, podríem dir, de tardor. Unes pluges que arribaran a partir de divendres, amb l'inici d'aquesta nova estació, i s'allargaran també dissabte i diumenge. A més seran pluges generals i generoses que poden arribar a acumular més de 100 litres per metre quadrat en aquests 3 dies. Ja ho anirem seguint perquè encara falten dies, però seria el canvi important de temps que tenim de cara a finals de setmana. I avui de moment dia més tranquil, cel enterbolit, mig ennuvolat i a tot estirar ara al matí algun ruixat cap al Camp de Tarragona i després a la tarda al voltant del Ripollès, nord d'Osona i també la Garrotxa. Les temperatures avui s'ho fa o no fa com les d'ahir, entre els 25 i els 30 graus de màxima i ara mateix al voltant dels 22 a Barcelona i Tarragona, 15 graus a Lleida i també a Girona, 22 al Vendrell i 14 a l'Escala.
Així serà com començarà, per tant, la sí. tardor, però també pinta que els mesos que venen seran secs i càlids.
Sí, si mirem el mes d'octubre, s'espera que sigui un mes càlid, no només aquí, sinó a tota Europa. Tenim una previsió de temperatures per sobre de la mitjana. Això passarà igual. El mes de novembre serà un mes càlid, també, i tant octubre com novembre pinten secs a gran part de Catalunya. Només el mes d'octubre podria ser una mica plujós en punts de la costa, però això no serviria per omplir els pantans. I el mes de desembre, pel que fa a la temperatura, pinta normal i seria un mes plujós. Per tant, podríem recuperar aquí una miqueta.
En tot cas, això és el que ens vindrà al damunt. Mentrestant, hem sabut aquestes últimes hores i quan veiem un terratrèmol d'una magnitud com aquesta, ens comencem a espantar perquè el passat ens diu el que ens diu. Va haver-hi ahir al vespre un terratrèmol de magnitud 7,6 a Mèxic que ha deixat de moment 2 morts. A banda, hi ha una persona ferida per l'impacte de trossos de vidre, de diversos trossos de vidre. El sisme es va registrar a una setantena de quilòmetres al sud de la ciutat de Qualcomán, a l'estat de Michoacán, i es calcula que el van notar uns 48 milions de mexicans. El terratrèmol va provocar danys estructurals en diversos edificis, també problemes de subministrament elèctric, tot i que gairebé no va afectar a la capital, a la ciutat de Mèxic. Aquest terratrèmol és bestial, això, i ara ja t'ho preguntaré, Mònica, perquè es va produir una hora després que diverses regions del país participessin en un simulacre de sisme. I exactament el mateix dia, 19 de setembre, que els terratrèmols que hi va haver també a Mèxic als anys 2017 i 1985 que van provocar centenars i centenars i centenars i centenars de morts. Estem parlant del mateix dia. Això és casualitat.
És casualitat, totalment, sí, perquè normalment aquests sismes, els terratrèmols, no tenen una recurrència, com si diguéssim, un període de retorn que tu puguis dir. Doncs mira, cada 5 anys hi ha un terratrèmol d'aquest tipus. Això no ho podem saber, no ho podem pronosticar i la geologia, doncs, de moment no ens ho pot donar. Sí que és veritat que és una zona que està al límit entre les plaques tectòniques de Nord-Amèrica i la de Cocos, per tant, ja és una zona que és sísmicament molt activa i sí que ens sorprèn potser que el nombre de morts sigui, entre cometes, només dues víctimes mortals, ja que l'any 2017 va ser de magnitud 7,1 i va haver 370 morts, o l'any 1985 el nombre de morts balla, segons les fonts que consultis, però van ser milers de morts amb magnitud 8,2. Per tant, podem creuar els dits que potser les coses també es van fent bé i cada cop les estructures doncs, poden estar una miqueta més preparades per aquests sismes.
Imagines no recordar les teves cançons preferides? L'Alzheimer s'emporta la memòria, però no guanya l'emoció d'una abraçada. Coneix-te el repte de Ken Farmà. Recaptar 2.500 fotos abraçades fins al 21 de setembre per donar 5.000 euros a la Fundació ACE. Puja la teva foto a unabrazoporelalzheimer.com a Instagram amb el hashtag unabrazoporelalzheimer.
El preu del pa arriba al seu màxim històric a Europa. De fet, llegim al diari Ara que a l'agost aquest aliment bàsic s'ha encarit un 18% més que ara fa un any a tot el continent. Bàsicament això es deu a la guerra d'Ucraïna, a la crisi energètica que se'n deriva i perquè tant Rússia com Ucraïna són són elements fonamentals en la producció de cereals. D'aquesta manera, aquest conflicte ha alterat tot el mercat alimentari i ha dificultat les exportacions del que seria el gra. Els països que se'n veuen més afectats són els que es troben més a prop d'aquesta zona de la guerra i, per exemple, a un país com Hongria, el preu del pa ha augmentat fins a un 65% aquest últim any. L'estat espanyol es troba per sota de la mitjana de tota Europa i aquesta pujada ha estat d'una mica més del 15%. L'Europa pronostica que els preus de l'habitatge cauran un 9% els pròxims dos anys per la pujada dels tipus d'interès de les hipoteques. Durant el primer semestre del 2022 s'han registrat l'augment dels tipus més gran de la història, 63 punts bàsics. Ara bé, el BCE parla de l'habitatge en general, n'hi haurà que pujaran de preu. Són les cases més espaioses i allunyades dels centres que es van regularitzar arran de la pandèmia del coronavirus. I a tot això, la Generalitat anuncia les primeres multes a grans propietaris per no oferir lloguer social a les famílies més vulnerables. La llei diu que abans de desnonar-les cal oferir-la aquesta alternativa. Des de l'any 2019, Consum Obert 141 expedients i ha posat 57 multes de fins a 30.000 euros cadascun per aquestes infraccions greus. Per cert, que parlàvem d'habitatge ara, Xavier García Albiol insisteix que els ajuntaments tenen capacitat de maniobra en matèria d'habitatge i que per això, si torna a guanyar les eleccions i és alcalde de Badalona, tindrà una regidoria antiocupació, ja que diu que és un problema que afecta tots els barris. Això ho diu en una entrevista al Punt Avui. D'altra banda, Albiol fa autocrítica, diu que l'eslògan en què es va presentar l'any 2015, netejant Badalona, no va acabar d'entendre'ns i que per això ara no el repetiria. I això insisteix que les seves prioritats són la lluita contra l'incivisme i contra la inseguretat. Falten 3 dies per les festes de la Mercè. Els escombriaires de Barcelona han desconvocat la vaga que havia de començar dijous i durar fins dilluns que ve. En una reunió entre la UGT i l'empresa concessionària del servei de l'Ajuntament de Barcelona es va pactar un increment d'un 6% del sou del 2021 i també un augment del 2,5% del sou d'aquest any. Encara a Barcelona, les obres de la Rambla de Barcelona engegaran d'aquí a 2 dilluns, el dia 3 d'octubre, i no tancaran la circulació del tot. Era una de les últimes obres pendents del mandat d'Ada Colau i ahir ella mateixa es va encarregar d'anunciar-ho a Televisió Espanyola.
La Rambla, que també era un tema que feia molt i molt de temps que reclamava, comença les obres ara a principis d'octubre. Si no recordo malament, és el 3 d'octubre i crec que són 18 mesos de previsió per la primera fase, que és la part final, no? La part de drassanes. M'agrada posar en valor, no?, que el centre històric que necessitava molt inversió pública per una mica desturistificar.
Per cert, que la CUP engega la maquinària per tornar a l'Ajuntament de Barcelona a les pròximes municipals del mes de maig. La diputada Baixa Changue serà la cap de llista dels cupaires amb la idea de tornar a tenir representació al consistori i incidir en les polítiques de Barcelona. El Festival de Sant Sebastià, falten 4 minuts per les 9 en punt del matí, avui aterra la quarta i última pel·lícula catalana concurs. Ni més ni menys que La Maternal, la segona pel·lícula de Pilar Palomero, que va guanyar el Premi Goya a la millor pel·lícula gràcies a Les Niñes. Veurem si té la mateixa bona rebuda que la també catalana Suro, que hi va deixar molt bon regust de boca al públic i a la crítica del festival. Enviat especial de RAC1 Sant Sebastià, Blai Morell.
I una part fonamental de la culpa d'aquesta bona rebuda la tenen la seva parella protagonista, uns estel·lars Vicky Luengo i Pol López. Ella, coneguda pel gran públic gràcies al seu treball a la sèrie Antidisturbios, i ell, un dels rostres més habituals del teatre català. És la primera vegada que treballen plegats, però després de veure la pel·lícula ningú diria, tal i com expliquen a RAC1, coincidir en aquesta pel·lícula ha estat molt especial.
Treballar amb la Vicky Luengo és una cosa molt, molt especial i molt, molt meravellosa, perquè el joc i el rigor estan al centre, i el sentit de l'humor, i la intel·ligència, i la generositat, i és molt emocionant.
És molt maco, perquè ens hem estimulat molt, ens hem reptat, hi ha un repte, no?, de fem això, va, i provem això, i encara no, i si provem això, i si provem això. I llavors tot això a mi m'ha estimulat moltíssim.
I després de Sur, avui arriba la quarta i darrera pel·lícula de producció catalana a la secció oficial a concurs, i no és una qualsevol. Es tracta de la nova proposta de Pilar Palomero, guanyadora del Goya la millor pel·lícula per les niñes. Es titula La Maternal, i té com a protagonistes a la jove debutant Carla Quílez i l'Àngela Cervantes.
Avui arriba a les 9, Rigoberta Bandini estrenarà el primer disc el pròxim 7 d'octubre. Titularà Emperatriz, inclourà cançons ja publicades i d'altres inèdites que encara no hem pogut escoltar. Ho anuncia la mateixa cantant en una publicació a les xarxes, acompanyada d'una imatge que tot apunta que serà la portada del disc. Una pintura on se la representa com si fos una deessa enmig dels núvols, mostrant un piti envoltada d'àngels, un dels quals és un gos, i un altre, el personatge d'animació Callú, a qui va donar veu. Rigoberta Bandini ja va anunciar el juliol que estrenaria el primer àlbum després de l'estiu. Tot i això, també va advertir que un cop acabés la gira d'aquesta tardor s'agafaria una llarga temporada per descansar. I aquesta nit, el gran James Taylor actua al Palau de la Música Catalana. D'àlbums venuts al llarg de la seva carrera i diversos Grammys sota el braç, el nord-americà arriba avui a Barcelona per presentar alguns dels temes del seu últim treball. American Standard. Es tracta del seu 19è disc d'estudi, que li va valer el Premi Grammy 2021 al millor àlbum vocal pop tradicional. James Taylor actua a les 9 de la nit, però les entrades estan esgotades des de fa gairebé 2 anys, ja que el concert, recordem, es va haver d'ajornar per la pandèmia del coronavirus. I encara en plana musical, aquest matí serà en aquest estudi del Món RAC1 Cristian Quirantes, és a dir, Alice, guanyador de 3 Grammys. El músic de Castelldefels arriba després de publicar la seva primera cançó en català. Què passa, nen? Anem per la... Una cançó que és a la vegada una reivindicació del Baix Llobregat i de la cultura que es fa a la perifèria de Barcelona, però també una crítica al que Alice anomena les elites culturals i que ell identifica amb la música pop-rock en català i el sistema que l'envolta. I això torna a posar sobre la taula el debat sobre si existeix una cultura oficial a Catalunya, sobre què és cultura catalana i què no ho és, o si existeix una diferència entre música catalana i música en català. De tot plegat,